Benvinguts, estem en campanya electoral i dediquem aquesta hora a repassar i conèixer de prop algunes de les propostes que concorren a les eleccions d'aquest 14 de febrer. Avui és el torn de la CUP Guanyem i ho fem amb el número 4 de la formació per Barcelona. Xavier Pellicer, benvingut a Cugat Mèdia.
Bon dia, què tal?
Entrem en matèria, com afrontar la CUP aquesta campanya electoral, que s'hi està jugant Catalunya?
Bé, doncs nosaltres, i bastant sintèticament, el que veiem és que estem en una situació d'emergència sanitària i social que ens ha posat com a societat i com a projecte de país en un mirall i que ens ha destapat totes les mancances i totes les vergonyes que tenim, no? Veiem també que venim d'un desgovern de 3 anys i d'una falta de govern i una falta d'avançar en projectes i propostes tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit social, i pensem que és indispensable que hi hagi 3 elements claus per nosaltres en la propera legislatura per aconseguir això, que és un nou cicle per guanyar, no? Primer, un pla de xoc, que després entrarem segurament en les mesures, per donar resposta a totes aquestes necessitats, no només sanitàries, sinó també socials. Segon, avançar en el que en altres moments segurament se li havia dit estructures d'estat, i nosaltres, com ho plantegem, és com avançar en la sobirania nacional, en la capacitat de decidir, amb mesures que permetin dotar-nos d'eines en diferents àmbits a nivell públic i a nivell de sectors estratègics. I tercer, fer un gir en l'estratègia independentista, fer-li un gir de 180 graus, deixar de mirar cap endins i d'estar estancats i avançar amb una nova proposta democràtica de ruptura i majoritària, no?
Aquestes propostes de canvi ja es noten fins i tot a la campanya, perquè per primera vegada la CUP ha decidit incorporar cares als cartells electorals. Per què aquest canvi?
Jo crec que això va més en la mesura d'una proposta comunicativa i pot tenir interrelació o no amb la mesura d'una proposta política, no? En tot cas, el fet d'incorporar cares en aquest cas jo crec que és també per potenciar una sèrie de candidates que potser no eren prou conegudes, no? O que tenien una trajectòria molt local i els hi feia falta una potenciació, però jo veuria més com una anècdota, no? Que no pas com un gir més enllà d'aquest fet concret.
Més enllà de la campanya i aquestes anècdotes que parlava, proposen un programa que té més de 120 pàgines. Hi ha moltíssimes propostes, però potser la proposta estrella és aquesta renda bàsica universal, 735 euros per a tothom. Com funciona, què és i, sobretot, com es finança?
Mira, a mi m'agrada molt posar un exemple perquè sigui més fàcil d'explicar-se. Jo treballo en un bar-restaurant petit, són 4 persones, i jo els podeu imaginar l'últim any com hem viscut, amb quina angoixa i amb el fet de no poder treballar, de no poder obrir, de no rebre o rebre molt tard els ERTOs, que en tot cas són una petita part del que estàvem cobrant. Què significa la renda bàsica universal en un moment, per exemple, d'emergència com aquest? Doncs que tindríem garantit una aportació econòmica mensual, en aquest cas de 735 euros, només pel fet d'existir, de ser persones i, per tant, no lligat a qualsevol altre tipus de situació. Això què vol dir? Que ens facilitaria, que ja no només en situacions d'emergència, sinó en realitat en la teva vida diària, poder tenir una sèrie d'ingressos que et garanteixen uns mínims per sobreviure, no? A més, és una proposta que a nosaltres ens sembla molt xula perquè avança, per exemple, en termes d'igualtat territorial, perquè facilita que si tu estàs visquent en una zona del territori en què hi ha feines més estacionals vinculades al turisme, vinculades a l'agricultura, quan no tens aquesta capacitat de treballar pots quedar-te al territori i pots subsistir. També ens sembla una mesura feminista, perquè, per exemple, les dones, o gran part de les dones que no poden fer tasques remunerades i que estan fent tasques no remunerades, tasques de cures, també poden percebre i, per tant, no tenen una dependència en l'àmbit familiar, no? I, per tant, trenca una mica amb aquests models patriarcals, i alhora també ens sembla una mesura que és de justícia i que és fonamental per redistribuir la riquesa entre aquest 10-20% de la població més rica, que potser ho podrien ser una mica menys, i tota la resta que potser podríem ser una mica menys pobres també, no?
Però com, d'on surten aquests diners? Com es finança això? Perquè la proposta que planteja la CUP Guanyem és a través d'un tipus impositiu d'IRPF únic per a tothom, del 49%. La CUP sempre ha promocionat o s'ha posat al costat d'una fiscalització progressiva, de tarifació social. Al final, no deixa de ser una mica incoherent, no? Això amb una taxa que es fixa, bueno, una taxa, un impost que es fixa per tothom, i a més, un subsidi o una renda o un dret, si vol dir-ho, un dret per tothom, no? Sense cap tipus de variació segons la renda. Al final, no deixa de ser prometre diners en campanya electoral?
No. O sigui, és més enllà, i això també em sembla interessant, que malgrat nosaltres ho proposem en campanya electoral i proposem com fer-ho i ho proposem d'una manera molt sintètica i molt clara per intentar que se'ns entengui, per intentar explicar-nos el millor possible, la renda bàsica universal és una proposta que surt d'anys i anys de treball de molts col·lectius, de molts espais, i que té un gran sentit en un moment en què el treball no és igual que fa 100 anys. I en un moment en què, per tant, segurament amb una millor repartició podríem treballar menys i podríem dedicar-nos més a fer altres tasques, podríem repartir millor el treball i podríem alhora garantir que totes les persones amb els nivells de producció que hi ha visquessin millor. Entrant per això en la pregunta concreta que m'has fet de com es financia, nosaltres sí que proposem un tipus impositiu fix del 49%, que si això anem a la situació actual, no afecta a la situació del 80% de la població pel que fa a l'augment d'impostos. És a dir, no hi ha cap augment d'impostos. Això el que suposa és un augment d'impostos en els trams a partir de 60.000 euros bruts anuals, que suposa ja un tant per cent de la població molt més petita i que és d'un 1%, per exemple. I sobretot el que nosaltres hem calculat és que amb aquest 10-15% de la població que més ingressos percep anualment seria amb els que es finançaria aquesta renda bàsica. A més, el fet de situar la renda bàsica el que fa és que tota una sèrie de prestacions que van vinculades a una situació de pobresa o que van vinculades a una situació de falta d'ingressos deixarien de ser-hi totes aquelles que estiguessin per sota d'aquesta renda bàsica. Per tant, estalviaríem tota una sèrie de recursos a ajuntaments, ja no només en termes de les pròpies ajudes, per exemple, a la Generalitat o serveis socials, sinó també en termes de tota la burocràcia i tot l'element burocràtic entorn a aquestes ajudes. No? I a més, un element molt important que és que no vincularíem aquestes ajudes a una estigmatització de les persones que les perceben.
Però no ho he entès. Llavors, aquest IRPF només s'aplica a la població més rica o s'aplica a tothom?
És l'IRPF que s'aplica a tothom, però els efectes que té és a partir del tram de 60.000 euros. Nosaltres hem fet la calculadora de la CUP, que la podeu veure a la nostra pàgina web, per guanyar.cat/calculadora, i allà, per exemple, doncs, poses els ingressos bruts i veus com t'afectaria la reforma fiscal i com t'afectaria aquesta renda bàsica garantida. I jo crec que es pot comprovar que en el 80% dels casos de la població que ho faci veurà que o que li queda la situació d'impositiva exactament igual o que li millora fruit d'aquesta renda garantida, no?
Aquesta proposta s'emmarca dins un pla general de rescat i un canvi de model que planteja altres propostes com serien les desprivatitzacions, les nacionalitzacions, fins i tot la creació d'una banca pública. Tot això com es fa?
Clar, tot això, primerament, hem de recórrer un camí que s'ha recorregut en els darrers anys, que és tota una sèrie de serveis que són bàsics perquè sobrevisquem, deixen d'estar en mans públiques i passen a formar part del mercat privat i passen a servir perquè hi hagi sectors que s'enriqueixin. Per tant, primer hem de desfer tot un camí per poder tornar a posar en l'àmbit del control públic, en l'àmbit del control de la gent, tots els serveis que són bàsics i essencials. En un moment de crisi sanitària veiem molt clar que no pot ser que no tinguem capacitat com a ens públic com a àmbit públic, per exemple, de tenir guants suficients, de tenir mascaretes, de tenir gels hidroalcohòlics. En un moment de crisi sanitària veiem també que el que no pot ser és que hi hagi, o nosaltres pensem que no pot ser, que hi hagi la sanitat, una sanitat privada que no estigui al servei d'aquest àmbit públic en un moment de pandèmia i que per tant hi hagi una sèrie de recursos que estiguin destinats a l'àmbit privat i que no puguin servir a l'àmbit públic. No? Jo crec que anar desfent aquest camí en tots els àmbits, doncs veiem també en una situació d'emergència com, per exemple, en la pitjor onada de fred d'aquesta estacionalitat, la llum puja a no sé quin tant per cent elevat que no havia arribat fins al moment. Per tant, nosaltres el que volem és que tota aquesta sèrie de serveis bàsics i fonamentals no estiguin al mercat, sinó que estiguin al servei de la gent i que depenguin de l'àmbit públic. Com ho fem això? Doncs amb polítiques públiques fortes, avançant una planificació estratègica i pública d'aquests serveis i sobretot, per exemple, doncs no renovant concessions privades i internalitzant serveis, com poden ser les residències privades, no? Que són serveis que poden estar prestats públicament, recuperant el control de serveis precaritzats i també feminitzats, com pot ser el servei d'atenció domiciliària, que és un servei municipal en aquest cas també, i anar avançant en tot aquest teixit d'anar augmentant el paper públic en tots aquests àmbits estratègics. No? No és un camí fàcil, òbviament, sabem que no ens ho posaran fàcil, sabem que tenim un marc autonòmic i estatal i uns interessos determinats que ho posaran complicat, però nosaltres venim aquí per guanyar tots aquests serveis i per avançar cap a aquest nou cicle que ens sembla que és el que fa que puguem aconseguir unes vides per la gent que mereixin ser viscudes, no? I fa que puguem avançar en tota una sèrie d'altres projectes, com pot ser l'alliberament del nostre país, amb un suport majoritari. No?
proposen, per exemple, també la taxa Covid, no? Per solucionar algunes d'aquestes qüestions que plantejava ara. Com s'articula aquesta nova taxa?
A veure, el plantejament és que en un moment d'emergència necessitem una sèrie de recursos extraordinaris i, per tant, hem de treure recursos d'allà on hi ha més recursos. Nosaltres pensem que no només és a través del finançament de taxes, sinó que també és de la recuperació de tota aquesta bossa de diners que queda fora de l'impositiu públic perquè passa per un altre circuit, no? Llavors, a partir d'aquí nosaltres creiem que tot el que siguin taxes que gravin les grans riqueses...
Què entenem per grans riqueses? Perquè potser algú està a casa seva i està pensant, em tocarà.
No, aquí hi ha la trampa important. O sigui, nosaltres entenem que grans riqueses serien aquest 2-3% de la població, que si torno a insistir perquè és molt gràfic, entreu a la calculadora de la CUP, veureu, posareu el vostre sou, doncs 20.000 euros anuals, 30.000 euros anuals, i veureu que hi ha persones que en un dia, 10 minuts, 6 hores, cobren el que vosaltres cobreu en tot l'any, no? Per tant, estem parlant d'aquestes grans fortunes amb 6 i 7 i més zeros en els ingressos anuals, per dir-ho d'alguna manera, no? Sobretot també gravar no només l'activitat productiva, que això creiem que ja està suficientment gravat i que està molt més gravada l'activitat productiva de la teva feina o de la meva, que no pas l'activitat especulativa i que, per tant, d'aquesta activitat econòmica no en surten uns béns concrets o no en surten uns elements concrets a fer, sinó que és més amb aquest joc del diner amunt i avall, amb aquesta compra i venda en el mercat de l'especulació en què es fan uns grans beneficis. Aquí també és on vol entrar aquesta taxa, no?
Heu previst que aquestes grans fortunes estiguin fora de Catalunya? Perquè ho hem vist amb anterioritat, no?
Ho hem previst i pensem, però pensem també, no, que dins les files de l'independentisme, d'aquest gran patriotisme, no, hi ha molta gent que diu que estima Catalunya i que per tant el primer és el país, no, i que mantindrà les fortunes aquí també, no, per exemple, o també és obvi que des de fora segurament es poden fer negocis a Catalunya, però hi ha molts mecanismes per gravar també l'activitat a través de la xarxa, per exemple, que això s'està treballant ara, o per gravar tota l'activitat que afecti el consum de que només al principat del nostre país estem parlant de 7 milions de persones. No?
Tot això és viable dins l'estat espanyol o és inviable poder fer-ho dins el marc de l'estat?
Nosaltres, més enllà de si és viable ara mateix en aquest moment concret, i no només per les lleis, sinó també per una sèrie de resistències, no? Perquè, per exemple, veiem el govern més progressista de la història que diuen, no?, com frena determinades mesures, ja no perquè no siguin legals o viables, sinó per les pressions que reben per part de grans lobbies econòmics, pensem que el que han d'anar acompanyats totes aquestes mesures és d'una determinació d'un govern que vulgui estar al costat de la gent, d'on anar a buscar els límits d'aquesta autonomia on calgui i defensar les propostes que creiem que són legítimes i necessàries, més enllà de si hi ha un tribunal constitucional de torn després que les tomba, i sobretot en els àmbits en què hi ha unes mobilitzacions socials importants. Jo crec que l'exemple d'això és l'àmbit de l'habitatge, que és un exemple fonamental. Nosaltres aquí plantegem que el preu del lloguer ha d'estar regulat, que no pot haver-hi ni un desnonament i que, a més, tothom ha de tenir accés a un habitatge a través d'un parc públic i a través de l'expropiació d'uns pisos que eren de la gent, que es van hipotecar per pagar-los, que es van arruïnar perquè no els van poder pagar, que van anar a mans de fons voltors a preu zero i que ara estan buits, no? Nosaltres pensem que això és legal, s'han articulat lleis i mesures per fer-ho així en el mandat anterior, també a proposta i gràcies a la tasca sobretot de les PAS, dels sindicats de llogateres, però també de la gent de la CUP que estava en el Parlament en l'anterior cicle, i tot i així llavors veu el Tribunal Constitucional de torn i les tomba. Aquí és on creiem que hi ha un govern de la Generalitat que ha de ser ferm i que ha de mantenir i defensar aquests projectes i aquestes lleis.
En tot cas, un dels eixos de la CUP sí que és el trencament amb l'estat espanyol, ho comentava. Aquest trencament no s'especifica el programa com ha de ser, quin és el full de ruta, però sí que concreta que el referèndum ha de ser, diguem, la pedra angular, no?, d'aquest trencament democràtic amb l'estat espanyol. Això no és tornar a repetir la mateixa història?
Jo crec que és agafar els aprenentatges del que vam fer el 2017, veure fins on vam arribar, i aquí fent autocrítica també com a CUP, ja l'hem fet, hem fet aquest plantejament de dir segurament hauríem d'haver apretat més, segurament hauríem d'haver insistit més, aquest moment ha passat, les correlacions de forces que teníem, la mobilització permanent que hi havia en aquells moments i la capacitat de desbordament es va perdre, es va acabar. Nosaltres el que plantegem és que hem d'anar a buscar un nou pols amb l'Estat, perquè és l'única manera que tenim o és l'única eina que tenim si volem una ruptura democràtica amb l'Estat. Aquest nou pols no tenim la fórmula màgica, no tenim totes les respostes a com serà, però sí que veient l'experiència del 2017 i sí que veient l'experiència del desbordament popular que va suposar el referèndum, creiem que amb els aprenentatges que s'han fet i amb una nova proposta en aquest sentit podríem tornar-nos a situar en una posició similar a la de l'1 d'octubre o a la del 3 d'octubre del 2017 i amb unes accions o amb uns enfocaments diferents a partir d'aquí podríem anar a generar aquest desbordament, aquesta mobilització permanent i aquesta necessitat de donar una resposta política que l'Estat encara no l'ha vist, per exemple, sobre la taula.
Al final això és deixar-ho en mans de la desobediència, d'alguna manera, i deixar-ho en mans de la ciutadania.
Clar, és que
no dels polítics.
Nosaltres pensem que les institucions estan per acompanyar la ciutadania i no al revés, que en determinats moments les institucions el que han de fer és donar cabuda a totes aquestes propostes de la ciutadania i sobretot facilitar que vagin endavant totes aquestes propostes, però òbviament que des d'un govern autonòmic o des d'un parlament autonòmic amb els marcs que té i amb els marges que té i amb les capacitats que té no es farà la independència si no hi ha una mobilització ciutadana.
De la gent i de la comunitat internacional, que és un altre dels eixos que potser ha fracassat, no? En què hem vist que no han tingut el pes que s'esperava.
Clar, la famosa frase aquella d'Europa ens mira, Europa no ens permetrà, crec que nosaltres sempre hem sigut molt escèptics amb aquest element i amb aquesta qüestió. Nosaltres creiem que la comunitat internacional ens mirarà, que Europa ens mirarà i que qui sigui ens mirarà quan avancem amb determinació i quan fem ingovernable l'Estat. Fins que no arribi a aquest punt, ningú ens vindrà a treure les castanyes del foc, per dir-ho així planerament, ens les haurem de treure nosaltres mateixes. I aquest és el camí que ens toca fer, no és un camí senzill, no és un camí ràpid, no anirem de la llei de la llei, però creiem que amb determinació...
De fet, el plantegen, perdoni, sí. De fet, el plantegen en 10 anys, no? Aquest, en general, un canvi de model que necessita de la independència de Catalunya per poder exercir aquest canvi de model econòmic, social, vital, bàsicament, de Catalunya, que el plantegen a un horitzó de 10 anys, és suficient, un horitzó de 10 anys per poder canviar totes aquestes coses que proposen?
No sé si és suficient. El que tinc clar és que ens hi hem de posar ja, perquè si no segur que no ho serà. I que en la dinàmica d'aquesta legislatura perduda anterior no s'ha avançat ni un pam en totes aquestes mesures, en totes aquestes propostes per avançar cap a la llibertat del nostre país i millorar els drets socials de la gent. Per tant, ens hi hem de posar ja. No sabem si serà el 2025, si serà el 2024, si serà un referèndum amb una certa acord internacional, amb uns certs suports internacionals. El que sí que sabem és que ho hem de fer des d'aquí, ho hem de fer nosaltres mateixos i hem de començar a avançar ja amb una proposta, no? També veiem com la resta de partits independentistes poc a poc, dins d'aquesta campanya mateixa, van virant els seus discursos cap a aquesta proposta que nosaltres ja hem posat sobre la taula o cap a qüestions molt similars al que estem plantejant. És una mica el que va passar el 2014-2015 també, que qui vam situar la proposta d'un referèndum va ser precisament la CUP. No? En aquell moment se'ns van tirar els plats pel cap també i tampoc es veia clar. I per això nosaltres, des de la nostra humil aportació, sabem que no tenim totes les respostes, sí que tenim clar que si forcem una proposta que té un acord d'una majoria del 80% de la població del Principat del nostre país, podem tornar a forçar una situació de ruptura i podem tornar-nos a posar en una posició de correlació de forces molt més bona que la que tenim ara i perquè passin coses, no? I per avançar.
Què fem, per exemple, amb l'amnistia, que és una altra de les reclamacions de la seva formació?
Clar, enfront a uns indults, que el que suposen és un perdó, i òbviament que no es poden menystenir des del punt de vista de les condicions de vida personals de la gent que ara està a presó o exili, que per tant li poden millorar substancialment, nosaltres el que plantegem és una proposta política que va de la mà d'una resolució política, perquè l'amnistia sense autodeterminació, per exemple, no té cap sentit, i que a més té l'avantatge que no deixen darrere cap de les 3.000 persones represaliades que nosaltres comptabilitzem que hi ha hagut en els darrers anys arreu dels països catalans per motius polítics, tant per la lluita per la llibertat del nostre país com per defensar el dret a un habitatge digne, que per nosaltres formen part de la mateixa lluita. No?
Aquí entra la Generalitat també, per exemple. Està personat en causes contra aquestes persones que vostè incorpora, no?, en aquest gruix.
És així.
Tanquem amb la Generalitat també, com ho fem?
És així, i aquest és un dels elements que més ens preocupa del que ha passat en els darrers anys per part del govern de la Generalitat, no? Un govern que per una banda deia apreteu i animava a sortir al carrer i per l'altra banda represaliava a moltes de les persones que en participaven. No? Nosaltres aquí veiem clar que cal un gir de 180 graus en l'estratègia de l'independentisme i un gir de 180 graus en l'estratègia antirepressiva de l'independentisme. Primer de tot creiem que no ens pot marcar el ritme de la repressió. Crec que com a Esquerra Independentista, com a Moviment Popular, Nosaltres fa molts anys que patim repressió, fa molts anys que patim processos repressius, i una de les coses que tenim clar és que la repressió no ens pot marcar el ritme, perquè el que busca la repressió precisament és que deixem de parlar de les lluites que ens han portat a ser represaliats. Segon, hem d'avançar. Estigui caient la que estigui caient, ens estiguin represaliant o no, hem de seguir avançant en les propostes polítiques que fem. I tercer, nosaltres de l'Estat n'esperem pals, però de la Generalitat no podem esperar-ne el mateix. No volem esperar-ne el mateix, i no pot situar-se en molts casos en una posició de repressió. Això què vol dir? Que primer de tot la Generalitat el que ha de fer en el canvi de plantejament aquest, en el canvi d'estratègia, és posar el dret a manifestació al centre. Ja no com un element que quan ens interessa molt bé i quan no ens molesta i anem a represaliar-lo. Ha de ser un dret fonamental i s'ha de fer respectar. Segon, no pot haver-hi acusacions particulars de la Generalitat contra persones que es manifesten. Nosaltres, veient-ho i jurídicament treballant-ho, tenim molt clar que és fals que la Generalitat estigui obligada a personar-se en aquests casos. És a dir, la Generalitat està obligada a proporcionar una defensa a aquells funcionaris i funcionàries que per l'exercici de les seves funcions puguin patir un greuge. Això no es tradueix en una acusació particular. Això és una interpretació concreta que es fa a través d'unes pressions d'uns determinats sindicats dels cossos policials.
Però vostès estan plantejant aquest canvi de model en el conflicte. Per tant, demanar que no hi hagi repressió, plantejar un trencament amb l'Estat espanyol i que alhora no hi hagi la repressió, perquè hem de ser una mica realistes, no? Venim d'on venim i hem vist el que ha passat, no? No és una mica incoherent una cosa amb l'altra? O sigui, que pugui haver-hi desobediència, però que per l'altra banda no hi hagi repressió i que fins i tot s'arribi a una amnistia, per exemple, sense haver assolit la independència de Catalunya?
Clar, el que plantegem nosaltres no és que no hi hagi repressió. És que qui estigui treballant en un procés en comú per la llibertat del nostre país no fiqui pals a les rodes de la resta. Per tant, que el govern de la Generalitat que surti a partir del 14 de febrer, si vol treballar per la independència, no posi pals a qui està treballant en aquest camí de ruptura, no? Com hem dit abans, de l'Estat sabem què n'esperem i sabem que hi haurà repressió. Ara, també sabem respecte a l'amnistia que la millor manera d'aconseguir l'amnistia és aconseguir la independència. Tot i així, no podem deixar de posar sobre la taula, en un moment en què hi ha 3.000 persones represaliades, una proposta que doni sortida a les 3.000. Perquè si no ho fem, quin risc hi ha? Doncs que hi hagi sortides individuals, potser per les persones més visibles, perquè a l'Estat li interessa desescalar el conflicte, i que tota la resta de gent quedin endarrere, quedin represaliades i puguin entrar a presó en els propers mesos, com ha passat, per exemple, amb l'Adrián Saas, també fruit d'una acusació particular de la Generalitat, com pot passar amb el Marcel Vivet, que té judici en les properes setmanes, passades les eleccions, o com pot passar amb les 15 persones de Reus, que ahir, per exemple, estava acompanyant els jutjats que tenien un procés en què la Generalitat es personava com a acusació particular. No?
Això els deixa un marge d'acords, suports, pactes una mica estret, no? Tenint en compte l'espectre de candidatures que concorren a aquestes eleccions. Però abans, tots aquests punts que em comenta, des de la renda bàsica universal fins a les taxes, un nou model fiscal, l'amnistia, tot això, són punts irrenunciables? Tots els punts que apareixen al programa electoral de la CUP?
Nosaltres, el que per nosaltres és línia vermella òbvia, però crec que cal dir-ho, és que tot el que és l'espectre aquest del 155 no volem ni sentir-ne parlar. I per tant, amb aquests no treballarem res. Amb la resta de forces, nosaltres estem disposats a arribar a acords i assumir les responsabilitats que siguin necessàries amb uns elements i amb uns marges clars més enllà de propostes concretes. Primer, el desgovern dels últims 3 anys és l'antítesi del que necessitem per poder arribar a qualsevol tipus d'acord. Segon, amb un espai dels comuns que vingui a fer de crossa d'un estat espanyol corrupte i d'una monarquia i d'un partit socialista, tampoc tenim cap marge per arribar a cap acord. A partir d'aquí, amb tot aquest espectre de forces que puguin estar a favor de l'autodeterminació del nostre poble i d'avançar en mesures socials i nacionals, en parlarem, posarem sobre la taula propostes que per nosaltres són fonamentals i que han de respondre a aquest pla de xoc, aquesta millora d'estructures nacionals i aquest avenç cap a la independència, i parlarem i posarem a disposició de la CUP un nou cicle per guanyar i de les bases, que al final és com treballem, les propostes que puguin arribar i les posicions que hem d'agafar. Però sobretot amb aquesta brújula d'avançar.
Quines preferències tenen?
Les propostes que portem. Aquestes són les preferències. És a dir, si qualsevol d'aquests espais defensa i treballa per una possible ruptura abans del 2025, dins d'aquesta legislatura, en forma de referèndum, benvinguts. Si nosaltres el que fem són emplaçaments. Si volen millorar amb una proposta, perquè nosaltres no portem un programa anticapitalista aquest cop, portem un programa de sentit comú i en un moment d'emergència social per donar resposta a les necessitats més bàsiques de la gent. Per tant, totes aquelles forces que estiguin per millorar aquestes necessitats de la gent a través d'una renda bàsica, a través d'aturar els desnonaments, és a dir, mesures que són bàsiques, a través de ser una sanitat pública que pugui donar resposta a situacions de pandèmia, allà ens hi trobaran. Però nosaltres les emplacem a que vinguin això. No anirem a fer ni a treballar per un independentisme màgic simbòlic que no sabem on arriba, ni per unes taules de diàleg que no sabem on van, ni per uns partits que es diuen d'esquerra que després acaben en un moment d'emergència social, en comptes d'assumir una tasca pública com és el rastreig de casos, que ha estat un desastre, externalitzant-ho amb una empresa com Ferrovial, no?
Com queda, llavors, per exemple, la condició aquesta de no donar suport a partits que portin a les llistes persones investigades o acusades per corrupció?
Clar, nosaltres aquí no podem entrar, diguéssim, ara, o jo no puc desgranar, i si ho fes t'estaria donant la meva opinió, quina serà la situació de després de les eleccions. Per nosaltres, òbviament, qualsevol ombra de corrupció dificulta poder arribar o poder encarar uns acords, perquè precisament el que pretenem és que tots aquests recursos mal gestionats passin a l'àmbit públic i d'una manera robusta, no? A partir d'aquí, tots aquests elements ho dificultaran, però sobretot el que vull centrar i el que crec que és clau és tot el que et deia anteriorment, no?
No s'ha volgut mullar en aquest sentit, però ara ho tornarem a intentar. Abans d'acabar i fer un petit formulari que fem a tots els entrevistats, és curt, que passem per aquí, parlem dels últims resultats d'enquestes, sondejos, bàsicament us donen més d'un 6%. Ho veieu un bon resultat o espereu més? Quines expectatives teniu?
Clar, no, sobretot partim de... Nosaltres creiem que portem una proposta il·lusionant, una proposta forta i robusta i una proposta que va molt en coherència amb el que és l'ADN de la CUP en termes de municipalisme, en termes d'aliances amb sectors de la Unitat Popular, com és guanyem un nou cicle per guanyar, i per tant estem molt il·lusionats i il·lusionades amb la proposta que portem. A més, creiem que és una proposta molt útil per millorar les condicions de vida de la gent i per fer una ruptura amb l'Estat, no? Partint d'aquí, quins resultats, quines expectatives tenim? Doncs òbviament que volem millorar resultats i sobretot volem tenir força, perquè sabem que si tenim força passaran coses. Hi haurà canvis i passaran coses interessants.
Ara mateix els hi donen la mateixa força que Vox, per exemple.
Sí, són enquestes, però, i clar, nosaltres de les enquestes, en un context de pandèmia, a la mateixa enquesta que et diu que hi ha un 30% de persones indecises, no? I amb uns marges d'error que són del 3 i el 4% en aquestes enquestes, quan nosaltres ens donen un 6, doncs hi ha molts marges i per tant no ens mullarem en base a una enquesta. Sí que podem observar tendències i òbviament doncs ens pot semblar interessant que aquesta tendència a l'alça que té la CUP un nou cicle per guanyar, però no em puc mullar perquè és que...
Anem a veure si es mulla, anem a fer aquest petit formulari que fem sempre. Una prioritat política?
A millorar la vida de la gent.
Una promesa electoral?
Deixar-nos-hi la pell.
Un partit amb el qual pactaria?
Un partit amb el qual pactaria... Depèn de per què, el que fes falta per arribar, per exemple, a la independència, al socialisme i al feminisme als Països Catalans.
No vol donar-me unes sigles, eh? Un partit vetat, aquí sí que m'ho dirà, segur.
Qualsevol dels 155.
I un pronòstic de resultat pel seu partit?
Entre 6 i 10.
Doncs, Xavier Pellicer, número 4 de la CUP, guanyem. Moltíssimes gràcies per estar aquí a Atmèdia i a vostès recordin que continua aquest cicle d'entrevistes de les eleccions al Parlament.